De pantalles en parlem els dimarts amb Carles Gala, el nostre expert. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
La setmana passada, la notícia en majúscules i de tota aquesta tardor vaja era l'estrena de la 2CAT. Estafanejat, jo molt poquet, t'haig de dir.
Sí, jo he mirat alguns programes, he estat tafanejant i la veritat és que té molt bona pinta. Televisió Espanyola s'ha posat les piles i estan fent produccions i programes molt interessants i amb cares molt reconegudes que de fet això també és un ganxo important. Per exemple, els dimarts a la nit, Xavier Bundó, que és una de les veus de RAC1 des de fa molts anys, doncs va fer aquell programa, que és el dia que vas néixer, no? O l'any que vas néixer, em sembla que es diu, que és aquest programa que al final conviden a dos personatges que van néixer un any concret i el que fan és recrear una mica la història personal d'aquests personatges. I el que van fent és, a mesura que van parlant, doncs van posant imatges del Nodo, algunes inèdites fins i tot, de què passava en aquella època i en els seus moments claus de la vida doncs també recreen o posen imatges del Nodo. Va tenir molt bona audiència, en algun moment fins i tot va superar l'audiència de TV3, i cosa que la gent es pensava que això passaria d'aquí molt de temps, però no, la primera emissió justament ja va poder fer el sorpasso, que se'n diu, en alguns moments concrets d'aquesta emissió, i per tant, doncs, bona entrada de 2CAT, i després del debat del nom i tot plegat, finalment ja hem posat el 2CAT, per tant tenim ja també polèmica per aquí, i veurem TV3 com reacciona. TV3 està passant uns dies una mica també preocupats, perquè, per exemple, el Jordi González, el dissabte passat, amb el col·lapse, va quedar en segona posició d'audiència, i això doncs, no passava des de feia molt de temps.
No estan acostumats, no?
No estan acostumats. El diumenge també, amb el programa de la Viviana Vallvé, de Bestial, tot i que aquest diumenge passat va fer molt bona audiència, és veritat que, bueno, a part de les crítiques que han sigut doncs, molt dures, doncs també és un problema per TV3 en aquest moment. De fet, fins i tot és que sembla que amaguin el programa, no? Que després del 30 minuts, que per fi ha tornat, posen algun documental pel mig, a dir, cada cop comença més tard, però bueno, aquesta setmana l'audiència la va acompanyar i cal dir que va funcionar. Però bé, hem d'anar en compte amb això, perquè potser hi ha alguns formats que estan fallant i sí que entremig, quan hi ha futbol, doncs les coses també canvien. Per exemple, aquesta nit, aquest vespre, hi haurà el Barça i, per tant, les audiències del dimarts poden canviar completament. Però TV3 està en alerta, està en alerta.
Em deia el Toni que el Barça juga 2:15, no sé si
sí,
de 3.
Jugarà,
sí,
a 3:15
molt l'audiència.
Sí, el que passa que hi ha les post... Si guanya, acostuma a haver-hi... Si perd, ja s'ha acabat, no passa res, ningú vol saber res més. Si guanya, doncs la zona Champions i aquestes coses s'hauran de posar les piles perquè la gent vol veure el postpartit, les declaracions i tot plegat.
Deies que TV3 no estava acostumada a la competència en català i que passa uns moments complicats, aviam com entoma el repte. Home, una arma molt poderosa que pot petar-ho és la sitcom que estrenen demà a casa nostra.
Sí, de fet, i li estan donant molta força i en parlen. I hi ha un problema que és allò de... No, comparar-ho amb grans èxits de la història, no? O sigui, ho estan comparant molt sovint amb
Plats bruts.
I clar, Plats bruts són paraules majors i hem d'anar molt en compte perquè si estem comparant una sèrie amb Plats bruts i després, pel que sigui, no enganxa igual que va passar amb Plats bruts, podria ser un desastre en aquests moments, però en canvi és una bona sèrie, no? Llavors, per tant, atenció en comparar amb Plats bruts. És aquesta sèrie que justament és una sitcom. Una sitcom es refereix a que és un escenari que acostuma a estar en un plató en el que hi ha 4, 5, 6 escenaris concrets en públic, és a dir, la gent va allà com si fos una obra de teatre i, per tant, graven seqüència per seqüència de manera seguida, és a dir, no seguida vull dir que sí que poden tallar, poden tornar a fer la seqüència, poden tornar a gravar l'escena i tot plegat, però ho graven, diguem-ne, per ordre argumental. La gent que va de públic veu també la sèrie pel mateix ordre. I al final el que se sent doncs, són aquells riures, aplaudiments, la gent que està al plató se sent també durant la sèrie, aquells riures en aquest cas no serien enllaunats, sinó que serien, suposo, en públic. Entenc que ho han fet en públic. Normalment la sitcom sempre es fa en públic. Sí, de fet, ho confirmen, ha sigut en públic. Doncs aquesta sèrie que es diu La Casa Nostra, aquesta sitcom que arribarà, com dèiem, demà 22 d'octubre i que és una sèrie que després de molts anys, de fet fa 13 anys, que fa 17 anys que vam fer 13 anys i un dia. És l'última sèrie que es va fer en públic i, en aquest cas, una sèrie creada per Dani de la Orden i Eduard Solà, que entenc doncs, que seran sèries i una producció ben feta. La casa nostra, que recupera aquest gènere d'èxit amb humor quotidià i una mirada moderna. I veurem també doncs, protagonistes de luxe. Tenim Marc Rius, Adrián Gosser, a Paula Amàlia, a Besti Turner, també a Albert Ribalta i a Llum Barrera, i la banda sonora de Tietz. I sona així.
Clar, Miqui, tio, la Ruta està veient que tothom al seu voltant es casa i tu no tens ni el cap.
És que demà hem decidit adoptar un gatet.
Hòstia puta, quina por!
Aquest gat és un símbol del nostre compromís. Sí.
Perquè fa angúnia i no li veus futur o perquè té la cua massa curta?
I no sé, que després de tot aquest temps junts, no sé, sento que fem com un equip increïble, no? I és per això
Miqui, que... Miqui, ho hem de deixar.
Què dius?
Que ja no sento res per tu. O sigui, que el nostre amor ja fa temps que està trencat.
No, si ho he entès a la primera Ruta, només eren reaccions de sorpresa perquè és una cosa que no m'esperava.
Bon dia, fill.
Bon dia, mama.
TV3 recupera el gènere de la sitcom a partir d'aquest dimecres amb La casa nostra, signada per Dani de la Orden i Eduard Solà. Expectatives altíssimes, oi?
Molt altes, molt altes. I de fet, TV3 també hi aposta fort, eh? Per tant, veurem com els hi funciona, esperem que vagi bé.
A banda de la nostra, tafanegem a plataformes quines estrenes seriòfiles ens porten.
Doncs avui comencem amb una estrena a Filmin. Els dimarts és el dia d'estrenes d'aquesta plataforma. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Bookish i estem parlant de Mark Gatiss, que va protagonitzar també Sherlock. Va ser un dels actors de Sherlock. És el creador i protagonista d'aquest Cozy Crime. I a Londres de 1946 hi ha una llibreria que porta el nom del seu excèntric propietari, que és Book. I en aquest cas, antic espia militar reconvertit en detectiu poc convencional, Book gaudeix d'ajudant de la policia a resoldre els seus casos més complexos. I quan Jack, un jove amb un passat com a exconvicte, és enviat a treballar a la llibreria, comença a sospitar que la seva arribada no ha estat casual i podria ser doncs, que el seu passat entrellaçat amb el Book doncs, torni a aparèixer en aquesta sèrie. Bookish, a Filmin, a partir d'avui mateix.
Mi nombre es Book, es mi librería. Tú has venido por el trabajo, ¿no? Esta es Trotty, mi mujer.
Hola, han encontrado algo en circunstancias muy sospechosas.
Mi tipo favorito de circunstancias. Cuénteme, inspector, especialmente si es lascivo, sangriento o vagamente escandaloso.
Es un misterio. ¿En qué consiste su trabajo?
Vendo libros.
Pero eso no es todo, ¿no?
Bookish arriba amb molt bones crítiques, avui a Filmin. De fet, avui estrenen 3 episodis i el dilluns vinent els altres 3, perquè només n'hi ha 6 en total.
Sí, sí, té bona pinta aquesta sèrie, la veritat.
Què ens depara el dimecres?
Doncs mira, dimecres també arriben diverses estrenes, de fet 2, una Amazon Prime Video que s'anomena Lazarus, que és la nova sèrie de l'escriptor Harlan Coben, que segueix els passos de Lazarus, que comença a tenir visions estranyes i inquietants relacionades amb assassinats després de la mort del seu pare. I per altra banda, l'altra sèrie que també s'estrena és El monstruo de Florencia, que s'estrena a Netflix. És una sèrie policíaca centrada en el conegut com a Monstre de Florencia, el primer assassí en sèrie d'Itàlia que va escapar de la justícia i que va sembrar també el pànic al país. Sona així.
Se habla de un maníaco que ataca a parejas jóvenes.
Puede que vuelva a hacerlo.
Tengo que pararlo.
Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. Tenemos una conexión. La misma arma que mató a todas las parejas del 74 hasta hoy ya había matado antes.
Lazarus s'estrena aquest dimecres a Amazon Prime Video. Són 6 episodis que ja estaran disponibles a partir de demà mateix i diuen que és una de les apostes de terror i suspens més esperades de l'any. I aquest Monstruo de Florencia és una minissèrie de 4 episodis. Diuen que és un sòlid i respectuós true crime que ens explica aquests fets reals coneguts com l'Alcàsser italià, per fer un símil. I dijous arriben més estrenes a altres plataformes.
Sí, anem a Disney+. En aquest cas s'estrena una comèdia que s'anomena Entrepreneurs, comèdia creada i protagonitzada per Robert Bodegas i també per Alberto Casado, de Pantomima Full. En 10 episodis es presenta un grup d'emprenedors que han sortit de la seva zona de confort i aspiren a convertir-se en grans CEOs, però apenas poden mantenir-se per si mateixos i cada dia acudeixen a un espai anomenat No Comfort Zone, un coworking creat per un milionari ociós, en Gonzalo, i també el gurú de l'emprenedoria, que és en Jacobo. Sona així.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh?
Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
Vamos, 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 vamos.
Si eres feliz, quédate en la zona de confort.
Yo me niego.
Se nos ha tenido que ir mucho la olla para darle...
Bodegas i Casado són un duet artístic que des de fa ben bé 10 anys es coneixen com a Pantomima Full i fan aquests vídeos de poc més de minut i mig on s'enfoten de gurús, d'influencers i de tota mena de personatges. Si us agrada, ara porten el seu estil tan particular i amb molts fans a la pantalla petita amb aquesta sèrie. Per cert, que els tres primers episodis, deies, Carles, que són 10, els tres primers estan dirigits per Àlex de la Iglesia. Poca broma.
Doncs, home, sí, cal tenir-ho en compte llavors.
Si teniu HBO Max, també arriben estrenes.
Sí, Pequeños Desastres és una sèrie que segueix, diguem-ne, l'amistat de més d'una dècada entre quatre dones embarassades que es coneixen en una classe de preparació al part i, tot i tenir molt poc en comú, s'han recolzat mútuament durant el procés de maternitat i el misteri se centra en la Jess, que és una mare aparentment perfecta, al món de la qual doncs, comença a desfer-se quan porta la seva filla a l'hospital amb una ferida inexplicable. És Pequeños Desastres, HBO Max, i sona així. To be the best mom that I can be. Turns out being a perfect mother is impossible. Jess. 10-month-old, suspected skull fracture, significant bruising. And no real explanation of how it happened. So I'm afraid social services have been called in. What? I've known you for 10 years, Will! 10 years! How could you make that? Pequeños Desastres adapta una novel·la de l'autora d'Anatomia de un escàndalo, que ho ha petat com a sèrie, té molts i molts fans. A veure aquesta com els hi funciona.
Són 6 capítols de Pequeños Desastres, destacant Diane Kruger, que ha passat per Espanya per promocionar-la i ha parlat del seu rol i ha dit que és un thriller molt i molt intens. I aquesta setmana hi ha estrenes pràcticament cada dia. Dissabte també tenim novetats.
Sí, arriben a Movistar Plus, s'anomena Mixtape, i la descripció d'aquesta sèrie diu que cada cançó és una carta d'amor, i Daniel i Allison, que es coneixen a Sheffield el 1989 i que s'enamoren a l'adolescència abans de que la vida els separi, es retroben anys després gràcies als records musicals compartits. És un drama romàntic narrat en dues línies temporals sobre l'amor, les segones oportunitats i també el poder de la música, i amb que...
T'hem perdut, Carles? Hola? Ara.
Sí, em sents ara?
Sí,
ara
estaves parlant de la banda sonora.
Sí, tindrem cançons com de Stone Roses, de New Order, de The Cure, a Joy Division, a The Crunch o de Velvet. Per tant, seran cançons interessants i també una banda sonora en aquesta sèrie de Mixtape.
Si hem de posar una pega, és que només té 4 episodis. Cada vegada fan temporades més curtetes.
Sí, de fet és que són aquestes... Jo crec que són a vegades com pel·lícules que les passen a sèries perquè estem en aquesta època de sèries, no? I escolta'm, les partim en 4 i tenim una sèrie en comptes d'una pel·lícula més fàcil de finançar, més d'audiència, i al final jo crec que són, bueno, són guions que a vegades es converteixen en sèries.
Es nota que s'acosta Halloween perquè dilluns tenim més estrenes terrorífiques.
Doncs sí, tenim una sèrie que també s'estrena a HBO Max i estem parlant de It, Bienvenidos a Derry. Aquesta és, com dius, una sèrie d'aquestes de terror ambientada a l'univers de It, de Stephen King, i la sèrie amplia la història establerta a les pel·lícules dirigides per Andy Muschietti.
¡Qué maravilla! ¡No puede ser! ¡Estos me encantan!
Los túneles bajo la tierra están y a ningún niño encontrarán.
Stephen King ha tingut dret a veto sobre el guió mentre s'ha filmat la sèrie. Es veu que no hi ha interferit massa, però ha estat el cas. I ara, un cop acabada i a punt de solfa, ha dit a xarxes que és increïble i que el primer capítol fa molta por. Per tant, si té el beneplàcit del mestre, serà
això,
bona.
Sí, jo no la veuré, però qui li agradi el terror, que s'hi posi.
Així tampoc veuràs Talamasca a l'Orden Secreta.
No, jo aquestes coses no m'hi poso gaire, jo. És l'altra sèrie que també s'estrena a AMC Plus, aquesta plataforma que podeu trobar en altres plataformes com Movistar Plus o Amazon Prime Video. Talamasca, l'Orden Secreta d'Anna Rice, és una nova adaptació de l'univers literari d'Anna Rice. La trama segueix a Guy Anatol, un jove que és abordat per un membre de Talamasca, una agència secreta que protegeix la humanitat del món sobrenatural, i és arrossegat a un univers ocult de criatures immortals.
Tira'l.
This was a warning. We'll need to replace her.
Well, we appreciate your time, huh?
Any firm would be lucky to have you.
Something I could help you with?
What do you want from me?
Talamasca, que ha passat per Sitges i que d'alguna manera havia tancat una trilogia que es diu Univers Immortal i que han anat desplegant a AMC, on s'estrenarà dilluns. I tens una altra proposta? Tornem a les sèries policials, d'investigació i de suspens.
Sí, una més d'aquestes que es van fent. En aquest cas estem parlant de la plataforma Sky Showtime, que també podeu trobar a Movistar, a Amazon Prime i altres llocs. És NCIS, Tony and Ciba, és la sèrie que comença després de la suposada mort de la Ciba, quan Tony va deixar l'equip de NCIS per criar la seva filla, i ara que Ciba ha tornat, doncs han estat vivint junts a París amb la seva filla Tali, però quan l'empresa de seguretat de Tony és atacada, han de fugir per Europa i descobrir qui els persegueix, i està protagonitzada per Cote de Pablo i Michael Weatherly.
Hagamos balance de situación. Tú y Tali...
¡Mamá!
Mejor imposible.
¿Negocios?
A tope.
Tony.
Nada mal.
¿Qué favorece el ahora sí, ahora no?
Ahora sí, luego puede que sí.
Torna una exitosa franquícia policial, NCIS, ara amb un spin-off d'una de les parelles més estimades d'aquesta saga que ja hem pogut veure en alguna temporada. En aquest cas s'han estirat una miqueta més i són 4 episodis. Carles, gràcies per aquestes pantalles. Que tinguis bona setmana.
Igualment, bona setmana. Adéu-siau.